Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Bé, doncs, tot a punt per començar la tertúlia del Sant Cugat a fons, la tertúlia dels dilluns del Gall del Monestir. Avui amb una miqueta més del ralentí, saps? És dilluns, després de la revetlla, ara m'ho explicareu, com esteu vosaltres.
Com el ralentí? Re, home, re. Marxa, molta marxa.
Alba Roda, bon dia.
Bon dia.
Bernat Picornell, molt bon dia.
Bon dia.
Lluís Ribas, bon dia.
Bon dia.
Eduard Gené, molt bon dia.
Bon dia.
Així està el ralentí.
Sí, sí, com a home de teatre ha simulat molt bé. Revetlla, estem ja a punt d'iniciar festa major. Com ho porteu? Com aneu de benzina?
Bé, amb la coca que hem pres aquests dies, està bé, no? Amb la coca que hem pres aquests dies...
Es va donar a repetir aquella notícia que van enviar. Sí. Els catalanes estan comprando mucha coca.
Sí.
I també... productos de explosión.
Explosivo.
¿Los paramos o no los paramos?
¿Això que és un acudit o què és?
No, sí, va passar, sí.
Sí. Ah, sí?
Va córrer, això.
I aquest any també ha corregut,
els catalans, el WhatsApp, estaven comprant coca per consumir, deia, a més a més.
Sí.
Per su consumo.
Home, si la deixes molts dies, després es fa
una mica... I després que hi havia molts explosius que estaven emmagatzemant explosius. I clar, era evident que ja hi havia un problema greu
de terrorisme.
Com a mínim de seguretat pública, com a mínim. Ara, si a més els explosius es col·locaven en determinades zones, com per exemple, no sé, la tribuna del Gimnàstic de Tarragona per la inauguració dels Jocs de la Mediterrània, aleshores estava la cosa fotida.
Ha anat bé o què, la revetlla?
Sí, home, sempre sí? La verbena de Sant Joan sempre és molt maca, és una verbena molt alegre, molt bonica i molt tot això. Sí,
home, nosaltres ens reunim uns quants amics i sempre fem la verbena, i com que ja no tenim criatures ni res, i els nets tampoc els tenim, o sigui, per tant, doncs, ens reunim, i l'únic repartim les coses, cada un porta alguna cosa de menjar, i evidentment mengem, però suculentament, perquè evidentment doncs, tothom vol fer les seves coses, la millor cosa, no? I jo m'encarrego de la coca. Jo dic, jo ja pagaré la coca, si és gana. I me n'empenedeixo, tota la vida, de pagar la coca, perquè cada vegada és més cara, i és, bueno, és horrorós, vull dir, vaig quedar horroritzat el preu de la coca que va de llardons i després la de fruites.
Clar, és que estigui el preu que estigui, sempre compraràs la coca, dèiem, no?
És a dir, sempre.
Tortell de rei, no? Tortell de rei, sempre hi ha tortell de rei,
sí.
Encara que valgui 100 euros el tortell de rei, diguem, no?
Sí.
Quin moment...
És una tradició.
També es pot fer,
Però és un dia.
És un dia.
Un moment. És un dia, més sumant, conxes, 45 dies.
No, però de fet és un dia, si parlem de revetlles és un dia, perquè si abans se celebrava la revetlla de Sant Pere, la revetlla de Sant Jaume... Sí. Totes aquestes se celebraven.
Santa Rosa.
Imagineu-vos totes les que ens hem estalviat. Ara ens hem quedat amb Sant Joan, com la revetlla, ja està. Arriba l'estiu, ho celebrem, després empalmem en festa major i després Sant Cugat sembla una mica el Far West, no? Sí. Perquè...
Però està bé, això dels petards i així està molt bé.
Ja no
A mi m'agraden, això dels petards.
Jo com menys és el Far West, que fa uns quants anys aquí no quedava ningú... I ara tens a l'agost de vegades sempre l'has preparcat, vull dir que...
Sí. Però juliol hi ha activitat encara.
Encara hi ha activitat, sí.
Les lectures
de la
fresca. Lectures de la fresca, a la Universitat de la Pau.
Hi ha lectures de la fresca al Teatre de l'Ombra, que farà tres funcions de somni de nit d'estiu en tres llocs diferents. El Parc de Torró dels Ferrosons, el farà el claustre i el farà darrere del CEIP de Tudor de Can Mates. Hi haurà a les 5 concerts al claustre, més un concert de la Cobla Sant Jordi, no, dic malament, de Juvenívol, de Sabadell, més el Màrtir Cugat, que es farà també a la setmana última juliol. És a dir, el juliol hi ha bastantes activitats d'aquest tipus, tant d'escèniques com musicals, que estan un promig diria de bosc. Però és que Sant Cugat, jo ho dic sempre i ho torno a repetir, i ara m'aprofito la circumstància abans que en talleu, de dir que Sant Cugat podria tenir perfectament un festival d'estiu, com hi ha 50.000 llocs, i que tingués un cert nivell. El que passa que això costa organització i diners. si es vol tindre una projecció. Clar, si fas un festival on venen determinats noms que no tenen un tipus d'atractiu, doncs...
Però això vols dir que això ja no està passat de moda, tants festivals? És que hi ha una quantitat de festivals enormes
al
d'estiu. Nosaltres penso que tenim més personalitat en no fer aquest festival d'estiu i fer moltes coses. La Universitat de La Pau, per exemple, també és una cosa molt interessant, a mi que també es fa, al mes de juliol. Vull dir, tots aquests concerts que es fan en estiu...
Una cosa no treu l'altra.
No, ja, però vull dir, fer un festival, dir, hosti, quin festival fas? Per fer venir un personatge extern, a mi que canta molt bé i que és molt mediàtic, no ho sé.
No, però jo parlo, no tant un festival només per venir a cantar, sinó gent que tingui un tipus determinat de nivell, un tipus determinat de nivell, o un festival que tingui un caràcter, per exemple, Festival de Teatre Històric, per dir-ho, que no cal que siguin companys alguns aquí i alguns que siguin de fora, que tingui un cert atractiu i que sigui...
Se s'ha de donar una certa personalitat, perquè és que si no li dones una certa personalitat...
Personalitat i un suport econòmic adequat.
Home, clar, evidentment.
Evidentment.
O es fa bé o no es fa.
Això està dintre d'una cosa que en diuen Sant Cugat projecció, no? Volen fer una projecció cultural, turística cultural. Jo estic molt d'acord en que sigui turística i cultural.
Sí, això, clar, és que es fa per això.
Però és que aleshores necessita algun tipus de suport, algun element, o alguns, no un sol, alguns elements que li donin doncs, un gruix. Si no té aquest gruix i no té aquest atractiu, doncs no aportarà ningú o aportarà poca gent.
Ara que parlem de qüestions culturals, avui hem explicat que el nou pla local de cultura doncs ja comença a funcionar. Serà un espai de treball conjunt entre l'Ajuntament i les entitats d'aquest sector que s'integraran al Consell de Cultura.
Ja estan integrades, Carme?
Sí.
Dins del Consell de Cultura?
Sí.
La cultura tradicional?
I tant. Sí.
És cert que la cultura tradicional, de fet, a l'inici vam parlar, que com que... a veure,
no hi eren del
la cultura tradicional a Sant Cugat té dues vessants, diguem, no? Aquella organitzada o aquella doncs, d'un altre tipus, que és mig organitzada per l'Ajuntament, mig assumida per determinats actors, no? Per exemple, la cultura popular entesa, popular i tradicional entesa com en els entremesos, no? Els castellers, els bastoners, les bars, etc., doncs estan aplegats doncs, amb la coordinadora, no? Però després hi ha una cultura popular a Sant Cugat molt important, que podríem parlar de Sant Madí, de Sant Antoni, de fins i tot la Calçada de Reis, tot això, Sant Cugat, no? Per la festivitat de Sant Cugat, tot això és cultura popular, que no està organitzada, diguem, en tant quantitats, etc., malgrat que sí que és cert doncs, que hi ha alguna d'aquestes coses que s'organitzen, doncs, per exemple, els amics dels veterans, diguem, no? I, per tant, quan s'havia de crear doncs, la taula de cultura popular, doncs, com que ja hi havia la coordinadora, doncs, clar, perquè hi hagués només la coordinadora, doncs, home, no dupliquem una reunió doncs, d'una gent que ja es reuneix un cop al mes, no? per parlar de coses de cultura popular, però jo sóc partidari que la cultura popular l'hem d'entendre en la seva màxima extensió i, per tant, doncs, incloure-hi aquí doncs, molta altra gent, no? I jo crec que el pla aquest de cultura popular, doncs, bueno, la cultura tradicional, doncs, va una miqueta bé en aquesta direcció, no?
L'últim consell que va ser la setmana passada, ja hi havia dins del Consell de Cultura un grup de cultura popular, però el que es va manifestar potser això que apuntaves tu, Carme, que és una programació, o sigui, un lligam molt més establert amb tots els grups, de tal manera, sobretot, o sigui, el que es parla molt és que fa falta un tipus de calendari. És a dir, el que hi ha aquí en aquest moment és que es dona la circumstància, en Bernat ho coneix perfectament, que hi ha molts grups, moltíssims, que cada vegada tenen més activitat, o sigui, no que han baixat activitat, sinó al contrari, han augmentat l'activitat, que tots ells van creant el seu dia dins de l'any i que la dificultat està en dos aspectes difícils. Un, el que tinguin el seu dia sense que trepitgin el dia d'un altre, això per una banda, i l'altra que estiguin concentrades generalment totes les activitats al centre de la ciutat. És a dir, el problema està que tothom vol fer un acte a la plaça Octavià.
El mateix dia.
O al voltant. I si no el mateix dia, doncs la setmana següent. El que passa que llavors la plaça Octavià es converteix doncs contínuament en un espai, sobretot quan comença a haver un temps favorable per a les coses exteriors, es converteix en un punt que sempre està bloquejat, sempre, sempre, sempre. Aleshores, per exemple, una de les manifestacions en contra d'això és que el Dia Mundial de la Música ja es va fer una actuació a la plaça d'en Coll, i les lectures de la festa aquest any, la primera es farà a la plaça d'en Coll, precisament per intentar descentralitzar...
El Pedrolo,
sí. S'ha de descentralitzar una mica, doncs, a tot això. Ara, insisteixo, la cultura popular està al Conseller de Cultura des de fa molt temps. Bueno, quan jo era subpresident hi era.
Sí, no, ja me'n recordo.
I ara amb el Bernat, a part de que fa més de sotspresident al Senat de Madrid que aquí, això és a part, no t'estic dient. Primer és el primer.
El primer,
evidentment. Però vull dir, això se sap perfectament. És difícil. El problema que hi ha amb segons quines taules del Consell de Cultura són la diversitat d'interessos, algun d'ells contraposats. Amb segons, per exemple, la taula d'arts visuals i plàstiques és una obsessió. La taula de lletres ni s'ha creat finalment, tot es va intentar, perquè hi ha unes dificultats claríssimes en poder coexistir de també les coses. La taula de música, o sigui que surt de la taula d'arts escèniques, la taula de música, resulta que hi ha moltíssima gent, molts grups, però en canvi la PUA, per una part, ha d'actuar a part perquè no s'integra amb la taula de música. Per què no s'integra? Perquè ja té la seva actuació i el tipus de música es considera que no coincideix amb el tipus de música que hi ha a la taula de música. Complicat.
Però és que això és, jo parlo per la taula, jo no sóc escriptor, però hi he escrit, vaig fer un llibre i em van convidar a la taula d'escriptors, no sé què. Jo no hi vaig anar per vergüenza torera, jo no sóc un escriptor, jo he publicat un llibre. A les plàstiques també passa això, el que passa que a vegades no es té vergüenza torera i et presentes, o sigui que també hi ha, no és que hi hagi interessos diferents, és que no és el mateix, senzillament. Vull dir, que un té tindre enteniment i té de saber que a mi, per molt que em convidin a una taula d'escriptors, jo no puc anar a una taula d'escriptors perquè és que jo no sóc escriptor. I aquí això és la gran diferència.
Cosa, no sé si m'explico. Si la diferència potser és els que es dediquen amateurment a ser, per exemple, pintors, i els que es dediquen professionalment a ser...
Seria,
vull dir, que d'alguna manera doncs, hi ha aquesta diversitat, home, vull dir, per tant, pots posar-los tots amb el mateix sedàs, no?
Et dic el mal exemple d'escriure una cosa, jo, perquè escric una cosa, no puc dir que sóc escriptor, i per molt que em convidin no hi aniré, perquè penso que no és el meu tema. Vull dir, per això és de sentit comú, però hi ha gent que no té aquest sentit comú.
Doncs parlant de sentit comú, a veure si n'han posat.
Ja.
A veure si n'han posat suficient o no els polítics europeus amb aquesta cimera que es va fer a Brussel·les per intentar abordar el tema de les migracions. Mentre continuen trobar-se en plena mar vaixells, o diem-li com vulgueu, amb centenars i milers de persones que, aprofitant el bon temps, tot s'ha de dir, perquè aquest ha sigut un any bastant complicat, el bon temps ha trigat a arribar, i d'aquí que ara sigui quan es produeixen totes aquestes onades, no?
A la Universitat de la Pau es parlarà sobre seguretat humana, o sigui, per tant hi ha una altra manera de seguretat, o sigui, aquest tema es tocarà bastant, perquè de fet, esclar, nosaltres diem no, que no vinguin immigrants, que evidentment totes les proteccions, en fi, aquesta seguretat, per exemple, la seguretat del corredor de gent que puguin venir i anar, moltes vegades venen per culpa de les guerres, per culpa dels conflictes que hi ha amb els diferents llocs, per culpa de la pobresa, per culpa de moltes coses, no? I per tant, és un tema molt complicat, l'important és que es reuneixin i que parlin, o sigui, per mi jo penso que és important que hi siguin, no? Les conclusions ja les veurem i veurem quines seran, no? Jo no tiro coets, anem a dir, per les fórmules que hi hagin, anem a dir, de solució en aquests moments, amb tot aquest conflicte, però l'important és que es reuneixin i que parlin i que, bueno, que posin les seves coses sobre la taula, no? Jo penso que sí, que és interessant i important. Però, d'entrada, jo penso que val la pena anar a dir que es vegin i que parlin del tema, no? I llavors que s'haurien arribar a conclusions.
Aquí la qüestió és per què genera aquesta reunió, o sigui, el motiu que ha forçat aquesta reunió, i després la comprovació d'una cosa que jo em canso de repetir i que dia a dia se'm va confirmant: Europa no existeix. I si quan dic això, dic, l'euro... Perdó, la Unió Europea com a tal no existeix. Existeix un conveni que fa que hi hagi una sola moneda de moment, no hi ha una unitat fiscal, hi ha unes fronteres Schengen que es compleixen a mitges, hi ha una sèrie de països, que sobretot els últims s'han integrat de la part est, que el que estan fent és una reversió, aprofitant els seus ingressos que els proporciona la Unió, i en canvi estan fent una agregació. Ara bé, dit tot això, el problema greu és que estem parlant d'un fenomen que ja fa anys que dura, que no és pas nou, que és, jo no diria difícil de solucionar, és impossible solucionar-lo. Perquè, a veure, tenim la gent que marxa d'una guerra, que té un sentit, la gent que marxa per la pobresa, la gent que marxa senzillament perquè vol canviar el seu entorn i no tal. La gent que ve cridada perquè té familiars que ja estan aquí i li diuen que vingui, i que a més a cada país té el seu nom, i a més es veu repercutit en les cases que es poden fer als seus parents amb els diners que els hi envien des d'Europa. Per tant, hi ha molts conceptes, però sobretot hi ha una màfia extraordinària que s'està fent d'or amb això. I aquesta màfia extraordinària està situada en uns països determinats que tothom, sobretot els països europeus, coneixen perfectament. I a més produeix un altre problema més greu encara, i és que els països europeus, des de fa anys i anys, tenen convenis econòmics en segons quins governs, en segons quins països, que els estan cobrant i que no els reverteixen amb l'acció que haurien de fer. O que quan hi ha un tipus de conveni establert, com per exemple Espanya i Marroc, en determinats moments, per situacions polítiques, Marroc es tira enrere perquè li interessa apretar per un punt determinat, la pesca, per exemple, i aleshores resulta que aquell lloc que estava bloquejat ha deixat d'estar bloquejat, aquell... Ai, fixa-t'hi tu, ara està... Ai, és que hem de fer el conveni de la pesca. Ara s'entén. Quan hi ha el conveni de la pesca, els policies marroquins continuen actuant. És complicadíssim. Escolteu una cosa, si jo tinc una moto d'aigua i faig pagar un tio 5.000 euros al futur de la moto i faig els 15 quilòmetres fins a Tarifa i el deixo allà i torno, que he treballat entre una cosa i l'altra una hora i mitja i m'he guanyat 5.000 euros. Això no ho para ningú. I sobretot el problema és un problema a dos o tres generacions, quan la riquesa que es creï en els propis països africans, Senegal, Guinea, etcètera, no faci necessari que la gent se'n marxi. La guerra és un altre tema. El tema de la guerra és un altre tema. Però el tema econòmic està claríssim. Ahir va sortir un reportatge amb un que explicava des de Senegal que ha vingut 3 vegades a Europa. Ha vingut, l'han fotut fora, ha tornat a anar a donar fora, diu, i tornaré.
I això val diners.
Home, clar que val diners. I davant d'això dius, o sigui, el problema es genera en el propi país d'origen. Síria és un altre tema.
És evident.
Síria és un altre tema. O Afganistan és un altre tema. Però si no, a més és una circumstància que no s'havia donat mai a la història de la humanitat. Tu passes d'un lloc determinat a un altre en vores, segons com si tens diners, perquè pots agafar un avió i et plantes a l'aeroport de Madrid o a l'aeroport de Barcelona en vores. Pues ja, si podràs sortir, entrar i quedar-te, aquest és un altre tema. Això no havia pogut mai. Les migracions són històriques de tota la vida.
Migracions que duraven anys i anys
per arribar a un lloc fins que es quedaven en un punt determinat o no.
Però no, per això no s'ha de reunir, s'ha de parlar, per tant, jo sóc optimista en aquest sentit.
Tu ets optimista sempre.
Sí, és que ho haig de ser, és que no tinc més remei que ser-ho. Per tant, segur que per poc que es faci, segur que serà millor. No ho sé, evidentment, doncs, perquè és molt complicat, el tema és complicadíssim, però des que el món és món, quan tota la gent africana s'anava d'esclaus, anaven a Amèrica,
no se'ls enduien,
però, però d'alguna manera també doncs, allà doncs, podien tenir una altra vida, en fi, hi havia tota una sèrie de relacions que evidentment també s'havien d'analitzar, no? O sigui, que actualment, sobretot amb els mitjans de comunicació, els telèfons mòbils i tot, esclar, la gent d'Àfrica veu que aquí a Europa doncs vivim de puta mare, ho sento molt, i llavors dius, hòstia, ens volen venir.
A mi saps que em desanima molt, Albert, que tot això que estem dient, jo no sóc cap llumbrer, evidentment, perquè si no estaria en un altre lloc i viuria de conya, però fa 30 anys, tot això jo ja ho veia, només anant a Marroc, com anava, que anava 3 o 4 vegades l'any, i coneixent una mica per sobre, ja es veia això. És que això jo ho tinc escrit de fot 30 anys. Jo quan veig una empresa espanyola que va al nord de Marroc a fer roba i parlo amb un treballador allà, diu, és que jo els calçotets que jo produeixo, jo amb el meu sou d'un mes no em puc comprar un calçotet, que jo en faig no sé quants cada dia. Això fa 30 anys. Això es veia que això no funciona així. No pot funcionar així de cap manera. I encara estem parlant del mateix. I el que me temo que d'aquí 30 anys seguirem parlant del mateix. Perquè interessa, perquè hi ha uns interessos econòmics, que ja va bé que això vagi això. Escolta'm, està molt clar.
La vida és perversa.
Ara, amb un any s'han sumat un 11% més de milionaris a aquest país, en plena crisi. Això vol dir que amb algú li va de conya que les coses funcionin així. I aquest que té el poder no vol deixar, no vol deixar comprar els calçotets amb el pobre marroquí que n'està fabricant. Vull dir que...
Per mi és avorridor...
No, ara de Marroc no puc parlar perquè no ho coneixo. Jo parlo de 30 anys enrere que sí que ho coneixia. Per mi és una desgràcia.
Però està bé que vagin fàbriques allà i que es facin fàbriques allà o no?
Si paguen bé, sí. Ah, però... si paguen que puguin comprar-se els calçotets que hi fabriquen,
d'acord,
però, que si no hi hagi explotació ja tornem a estar
d'acord, l'explotació sempre existirà, sempre existirà. Bueno, per tant, anem a dir
si no cal reunir-se, si no, no tenim clar,
però val la pena que vagin a dir allà a les fàbriques i que, perquè no vinguin aquí
naturalment no, doncs és el que tinguin de fer, però no explotar-los.
Vale, llavors hi ha una legislació al Marroc en la qual no pot permetre això,
doncs aquests països,
aquest és el problema, que la legislació de cada un dels països
ara sobre si fotem la culpa amb ells.
No, jo no dic la culpa, no.
No, home, sí, m'estàs dient que això és el govern marroquí. Bueno, claro que som del govern marroquí, però per què no ens enfrontem amb el govern marroquí i no li fem ballar l'olla com es fa fer? Com s'està fent, que ara estàveu dient, que quan hi ha un conveni de pesca es separa tot. Mira, jo he estat a Marroc moltes vegades.
S'intenta, vull dir...
I Marroc era, que ara no ho sé, per tant, no parlo d'ara, jo parlo de 30 anys enrere, anaves un dia a Marroc i deien, espanyol, amigo, i t'abraçaven. Si hi havia hagut una reunió, si havien menjat el coco, que la pesca els estàvem robant l'explotació del peix i no sé què, doncs t'insultaven. La mateixa persona que feia 2 mesos. Perquè és un país manipulable, era un país manipulable, i passa això.
Però com
que...
tots, nosaltres clar. També, diguem.
No, saps, igual, Bernat, igual. Però jo el que et vull dir...
Però
que
el Marroc és una monarquia.
Aquí també ho som. Som nosaltres, els europeus, que tenim de ser conscients de que es té de fabricar allà sense explotar, que la gent pugui viure decentment i que doncs no tindran tantes ànsies de vindre aquí. Evidentment, com diu l'Eduard, el cas de les guerres ja és diferent, perquè si estàs en una guerra tu el primer que vols és fotre el camp i salvar la pell. Però l'econòmic, si nosaltres podríem arreglar molts problemes econòmics d'aquests països i no seguir-nos explotant. I després sabem que molta cooperació que nosaltres fem econòmica, dic nosaltres com a Europa, que fem, no van a les mans que tenen d'anar a parar, van a les mans dels governants. I això se sap, punyeta. No, que, i se segueix regalant diners.
O sigui, això no és donar la culpa als marroquers, és donar la culpa a un govern al qual no està actuant d'una manera potser democràtica.
Jo penso que una cosa, jo estava parlant del Marroc fa 30 anys, ara no parlo perquè no conec. Per tant, de les coses que no conec, no m'agrada gaire parlar. Jo no conec Marroc perquè jo el coneixia fa 30 anys.
Estan fent coses interessants al Marroc ara, jo penso que estan fent coses. Una altra cosa és l'explotació que fan.
Hi ha un tema generacional, segur, és a dir, tu pares i dius, jo coneixia fa 30 anys, i estic segur que en aquest moment, des del punt de vista inclús laboral, les coses ja han canviat. Al Marroc era impensable que és una manifestació al carrer de treballadors, ja n'hi ha hagut. Al Marroc era impensable que hi hagués una manifestació feminista, ja n'hi ha hagut. Per tant, vol dir que hi ha una evolució que comença, però que ha de començar, sobretot, com apuntaves tu, Lluís, ha de començar pel propi país, i les ajudes que puguin rebre i el suport de qualsevol mena en comprar-los les seves exportacions, etcètera, etcètera, ha de redundar a tothom, ha d'edificar a tothom, perquè si només es queden quatre, doncs malament. I aquí també passa, de totes maneres, com deies molt bé, també passa, però amb menys proporció. O sigui, és més proporcionalitat aquí que allà. I per tant, allà ha de passar igual. Jo penso que hi ha ciutats en aquest moment a l'Àfrica, en capitals, que fa 40 anys era impensable que existissin. Ciutats de 10-12 milions d'habitants, ciutats amb una qualitat de vida, la ciutat, però quan surt de la ciutat automàticament doncs allò queda, és un erm, és un desert total. Però això és una evolució que s'ha de produir pel pas dels anys. L'única ajuda que es pot fer des de llocs com Europa és precisament propiciar, una, que ho puguin fer-ho, i dos, que no s'ho fotin a la butxaca els tios que... o les tios, igual. Sí,
no, les persones, els dirigents, que corresponents, no?
I que pugui repercutir més amb la gent. I això és un punt que algun dirà... Jo, no, però aquest és d'Europa, si estic aquí estudiant, si estic aquí, i tinc feina després per poder viure. Mentre arribi a aquest punt i sigui un percentatge adequat, perquè gent que voldrà marxar del seu país i anar a un altre n'hi haurà sempre. Aquí hi ha gent en aquest moment que se'n vol anar a treballar als Estats Units, o se'n vol anar a Alemanya, o se'n vol anar a la Gran Bretanya, també perquè no tenen potser els llocs de treball adequats, o perquè senzillament ho poden fer.
Els temes d'immigració són molt
complicats. De totes
maneres,
també s'ha de fer una lectura, i és la necessitat que a Europa la seva població s'està envellint.
Sí. I es
necessita, doncs, futur, sang nova, gent jove, perquè això continua funcionant.
I d'aquests que venen també són gent preparada, no creiem anem a dir que són gent que es malgana, que hi ha molta gent que són universitaris, sí, i gent que estan allà
que llavors... són els que estan més preparats.
Sí, per tant, dir, doncs, clar, aquesta selecció doncs, també s'haurà de fer, i llavors evidentment hem de buscar alguna...
I que no és una qüestió únicament de prohibicions i d'endurir les fronteres o de crear els guetos, ja sigui a territori europeu o fora del territori europeu, pagant, a més, per mantenir aquests guetos allà controlats, perquè això, al cap i a la fi, un dia o un altre acabarà sent una bomba de rellotgeria. Si no es troba una altra solució,
però tot el progrés, si t'hi fixes, ha anat cap a l'Índia i cap a Xina, no ha anat cap a Àfrica, per exemple. O sigui, Àfrica l'està utilitzant Xina per fer carreteres, està invertint molts diners. La Xina està invertint molts diners.
Però segons quins països de l'Àfrica, déu-n'hi-do.
Sí, però que d'alguna manera doncs, hi ha hagut
aquest... Les elites de segons quins països africans en aquest moment, des del punt de vista de preparació, s'han preparat a Gran Bretanya, s'han preparat als Estats Units, s'han preparat a França...
Sí, però hi ha gent que en lloc d'anar al seu territori a treballar, doncs es queda a Europa perquè estudiat aquí, es queda aquí perquè es fa millor, està més còmode, no? Llavors ara hem de veure de quina manera doncs, el lloc local es pot fer activitat com a fàbriques o el que sigui o nous plantejos de negoci com per poder anar a dir que es faci
els que arriben aquí es pregunten i que tots volen, home, tots, la majoria volen anar o a la Gran Bretanya o a Alemanya.
A Alemanya, sí.
Tenen claríssim. Que passa que...
Itàlia és un lloc de pas, vull dir, per
queden al mig del camí i a vegades arriben a sentar-se bé en
per
un lloc.
Per això dic que és un tema complicat, que moltes vegades parlar d'aquest tema pot arribar a ser pervers i demagògic algunes vegades, i hem d'intentar doncs, que es reuneixin, parlin i que arribin a certs acords. No podran solucionar-ho tot, és evident que Europa no podrà solucionar-ho tot, però com a mínim que parlin i que posin unes bases per poder doncs, distribuir tota aquesta gent que s'està morint al Mediterrani.
S'ha de fer d'una manera que no es doni el suport, que indirectament no es doni suport a les màfies que guanyen diners. Perquè estic segur, estic convençut, com passa amb tot, i amb tot el món, que els que tenen la informació, els que la poden tenir, saben perfectament on estan i qui són.
Sí.
Ho saben perfectament. Aleshores, aquí hi ha un tema doncs, de corrupció evident, que fa que segons qui pugui seguir funcionant d'aquesta manera sense que li passi res. Sí, sí. I clar, a veure, Alemanya, que en aquest cas la Merkel i companyia, el seu govern anterior, no el d'ara, sinó l'anterior, perquè ara té un ministre del sud, el de Baviera, que és un ministre absolutament reaci a tot això, al contrari.
Però fixa't tu que tots aquests que venen cap aquí, els de les pateres, no critiquen les màfies, eh? Curiós,
no,
o sigui,
clar que no.
Per què? Perquè els interessa, perquè evidentment doncs, dic, bueno, jo prefereixo pagar i venir cap aquí.
O com ha de dir que les màfies, si us hi donen el telèfon dels costeros, quan estiguis a aquest punt,
truqueu
aquest número.
Clar, no, però que és curiós, vull dir, que els mateixos hem afectats, hem dit, per les màfies, vull dir, no critiquen les màfies, sinó critiquen els... És complicat, eh? No és fàcil,
molt
és
complicat.
Un tema difícil, però amb dones això, que aquests passos i aquestes reunions, jo crec que són interessants de recolzar-les i que tinguin endavant, i sobretot que en parlin, i si el Pedro Sánchez parla en anglès, millor tu, que escolta'm, no, això és
serà més fàcil, satisfacció. Serà més fàcil entendre.
Avui, això està molt bé.
He sentit per una emissora que no, la notícia era que en Pedro Sánchez parlava anglès, que té collons, que en un país europeu sigui notícia que un president de govern parli d'anglès.
Bueno, el prestigi de Catalunya, dels prestigis de Catalunya, és que els nostres dirigents exiliats i tot poden parlar en francès, en anglès i poden parlar en diferents idiomes.
Per cert, sabeu que hi ha qui fa consultes pel dret a decidir, sí. I per si es vol una república... Sí. O es vol
Madrid,
mantenir la monarquia, i ho fan en un barri, a Vallecas,
sí. Chapó, no?
Bueno, Chapó. Així van començar les consultes populars per la independència aquí al nostre país, Arenys, amunt el 13 de setembre del 2009, i es va sent com una taca d'oli, vull dir que és molt interessant que m'ha fet un fax, un preguntes freqüents, em va parlar un dia, no? Perquè a banda de Vallecas em sembla que hi havia altres iniciatives en aquest sentit, vull dir que...
Vallecas amb K, eh?
Vallecas amb K, clar. Vull dir que no, que jo crec que és molt interessant pel que pot arribar a suposar, doncs, en un futur, no sé, més o menys proper o llunyà, no sé, però en tot cas que la monarquia s'ho miri, perquè ja sabem que en aquest país les coses passen d'un dia a l'endemà.
Sí, sí. Okay, no, hi ha resultats ja d'això o no?
Sí, va sortir 89% que sí, l'únic que no sé exactament quanta gent va anar a votar.
89 que sí, la república?
Sí.
El 89, imagina't. Sí.
De 7.200, 6.490 van optar per aquesta opció.
Quants? Ah, no, sí, però la participació?
La participació, 7.200. I
sabem sobre quina base podia ser?
Mira, en aquesta informació no hi ha més dades. A veure...
De
resultats definitius, total de vots, 7.270. A favor de la república, 6.490. En contra, 355. Pel dret a decidir, 7.032. I contra el dret de decidir, 109. 64 en blanc, 52 nuls.
Caldria saber si científicament és la pregunta adequada, perquè potser aquestes coses també hi ha república o monarquia.
Quants podien votar? Perquè són 100.000 i pico, i podien votar, que sé, 50.000.
No, la pregunta sí que era adequada.
No sé.
Sí, era adequada en el sentit que... Ara no, mira, aquí la tinc. Era una pregunta abra, diguem. En primer lloc era, ¿quiere usted poder decidir la forma de l'Estado? D'acord, que fins aquí.
Sí.
I en cas afirmativo, ¿quiere que esta sea una república?
Bueno, però no diu quiere que sea una república o una monarquia?
No. Entenent república com a contraposició al sistema actual, diguem, no?
No, aviam, jo et dic que científicament moltes vegades aquestes preguntes semblen innocents i moltes vegades no són innocents, tant unes com les altres, a més absolutament igual. Per tant, a dir, si es posen a dir vol una monarquia constituent o vol anar a dir una república constituent, si dius aquestes dues preguntes, una cosa i l'altra cosa és dir, no, aquí hi ha una república, sí o no, o sigui, és diferent, i per tant el matís, moltes vegades s'ha de, científicament, vull dir, ja no ho dic, anem a dir políticament, sinó científicament s'ha de veure si realment és correcta la pregunta, sí. No ho sé, jo no sóc entès, eh?
Sense entrar en això ja és molt interessant que hagi començat aquest pas.
Sí, per
com
mi,
deia el Bernat, a Pamplona i a Cádiz també s'ha fet, Pamplona i Cádiz.
Això és molt interessant.
No, de totes maneres, a mi, una reflexió que sempre faig, a mi m'és igual, si l'estat espanyol és una monarquia o és una república, és a dir, no m'és igual, però vull dir, per tenir una república que sigui exactament el mateix, o sigui una república com la francesa, doncs escolta, no ens hi posem. Vull dir que per tenir una república centralitzadora igual, que abraci els poder, els grans poders econòmics i de control del país, etcètera, etcètera, doncs estarem al mateix lloc. Només que a Zarzuela no tindrem una persona que es diu Felip com a cap d'estat. I ja està, diguem, no? Per tant, és una qüestió, jo crec que la forma d'estat, per mi una república implica moltes altres coses.
Sí, no és Anglaterra, evidentment que...
No es resol només canviant doncs, el cap d'estat.
No, per tant, Anglaterra, que és una monarquia constituent, els escocesos que ja l'accepten com a tal. Vull dir, moltes vegades els països tenim una tradició, aquí potser tenim, tenim una història més de rei, però tenim una tradició republicana. I per tant aquí és molt més difícil dir, que existeixi dir, un rei dir, amb aquesta connotació anglesa, diríem, no? Però hi ha monarquies que funcionen molt bé a tota Europa, per tant dir, doncs, si funciona més, si la pregunta fos vols una república amb el senyor Aznar de president o vols una monarquia amb el Felipe, i el matís és diferent, m'entens el que vull dir? O sigui, no, és que moltes vegades els conceptes, perquè una república
però això és jugar una mica amb els conceptes, sí.
No, és que, poden jugar amb els conceptes.
El tema és, a veure, una monarquia, encara que el rei que estigui en aquell moment sigui una persona intel·ligent, dinàmica, no sé què, continua sent l'herència per sang d'un poder, i jo no l'admeto.
Bueno, jo,
per això et dic, més igual, intel·ligent, gestor, collonot, més igual. Una persona que està al front d'un país o d'un govern no ha de ser per dret de sang, perquè això és la negació de la democràcia. La democràcia no és això, encara que sigui constitucional, que a mi em fa molta gràcia això, monarquia constitucional és contradictori, tal com el partit aquell de Mèxic es diu Partido Revolucionario Constitucional. Hombre, no, a veure,
si és revolucionari,
si és revolucionari, no és constitucional, collons.
És un oxímoron.
Exactament.
Això és com el rei, que a mi em va fotre molta gràcia, el discurs que va fotre el rei passat, que va dir, todos somos iguales ante la ley. Hòstia, quan ell és inviolable. Dic, macho, que te'n fots de mi. Tu dius això,
i el gendre. I el gendre?
El gendre és diferent.
Eduard,
però si tu poses democràticament sobre la taula com a dret a decidir, monarquia o república, i surt monarquia com a tal, què passa?
Ho hauré d'acceptar.
Vale, això és el que em refereixo. Tu has d'acceptar en un moment determinat, per molt que nosaltres creiem que no és democràtic. Perquè...
Ah, i ho he acceptat perquè com a ho he acceptat la votació de la gent.
Portaries,
si n'hi ha 8 que volen això, els dos ho hem de callar. Però no perquè jo ho senti com a tal.
No, jo per principi soc republicà. Però en el moment que diguin, bueno, doncs dret a decidir, posem a votació monarquia o república, tindries alguna sorpresa.
Jo crec que la tindríem positiva, la sorpresa,
igual que sigui positiva o negativa, però tindries una sorpresa. Jo no dic que sigui positiva o negativa.
No pot ser igual, diguem, si ho estàs dient en un sentit, no en els dos sentits alhora, diguem.
No, t'estic dient que la sorpresa seria que potser podria sortir una república.
Clar, però no és igual si és positiva o negativa, no?
Però si surt la monarquia.
No, jo crec que no sortiria la monarquia.
Si
sortís la monarquia, evidentment ho acceptaríem.
La coca, l'efecte de la coca.
Allò de la coca, eh?
Era per provocar, collons, eh?
Encara tenim la rebella aquí,
i encara continuarà, però la tertúlia s'acaba. I s'acaba ja fins la temporada que ve. Per tant, bona festa major.
Quina paneta.
Bon estiu.
Bona festa major i bon estiu, sí, senyor.
I a veure si veniu amb les piles carregades, eh?
Sigueu feliços.
Falta saber que si hem de tornar.
Doncs ara negociarem.
Potser no ens renovem el contracte, eh?
Bon estiu a tots els oients.
No tots són diners en aquesta vida. Bueno. Ja t'ho dic. Senyors, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Carme.
I que vagi molt bé l'estiu.
Adéu. Trees of green and red roses too.
watched him bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Lassie's eyes of blue, and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. See friends shaking and singing, how do you do?